Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Aquest dilluns coneixerem els dos últims projectes finalistes seleccionats pel concurs d'emprenedoria Lluz Sant Cugat. Al juny es donaran a conèixer els guanyadors d'aquest concurs amb premis de fins a 30.000 euros i una estada a Silicon Valley que és, diguem, el destí final per comprovar doncs, quina és la meca d'aquest àmbit. L'Ajuntament, la Fundació Sant Cugat Actiu i Banco Santander, entre altres, promouen aquest concurs. I avui, com us deia, els dos últims projectes, venen dos dels seus creadors. Tenim l'Andreu Enfedaque, que representa Trampolín. Andreu, molt bon dia.
Bon dia.
I l'Alejandro Esquella, que avui ens parlarà d'InfinityNet. Molt bon dia.
Muy buenos días.
L'Andreu me'l mirava, dic, em sembla que la teva cara em sona, i és que ara ens comentava que també la temporada passada vas passar per aquest estudi per parlar d'un altre projecte del Lluz.
Sí, efectivament.
No pares, no?
Bueno, és la vida de l'emprenedor. L'any passat vaig anar amb un projecte que era de nanotecnologia i al final vam tenir la sort de guanyar el Lluz de l'any passat. Aquest any, però, vaig de col·laborador amb un altre projecte que és Trampolín Impulsa, que és un projecte de la Marina Llauger que avui no ha pogut venir, lamentablement.
I el projecte de la temporada passada està funcionant bé?
Està funcionant perfecte. Vam rebre inversió de l'Agència Espacial Europea i en el pròxim mes traurem el prototip i el presentarem als Estats Units.
Mare meva. Ara aquest és un nou projecte que l'empreneu entre tu i la Marina, només dues persones o hi ha més membres a l'equip?
De moment estem la Marina i jo. Trampolín Impulsa és un projecte que va néixer per part de la Marina Llauger. Ella va tenir la idea l'estiu passat i el va iniciar en solitari. Després ens vam conèixer en un acte d'emprenedors i jo em va agradar molt el seu projecte i vaig decidir col·laborar en la mesura que podia.
Explica'ns una mica en què consisteix aquest projecte que li heu dit Trampolín, que ens pot donar una lleugera idea, no?
Sí.
Del que intenta o el que vol ser.
Trampolín, com el seu nom indica, el que fa és llançar projectes. Trampolín va néixer com una plataforma de compraventa de negocis franquiciables. És a dir, el que vam detectar va ser que hi havia una necessitat que a l'estat espanyol cada any més o menys es creen uns 50-60.000 projectes en escoles, en universitats, en escoles de negoci, escoles de disseny, i aquests projectes molts cops són obligatoris per acabar el curs o per tenir la nota final. Aleshores, què passa? La gent fa aquest projecte com un deure, com un exercici, i mai té la idea de portar-lo endavant, molt poques vegades. Nosaltres creiem que hi ha un 5 o 10% d'aquests projectes que tenen molt potencial, realment. I l'equip emprenedor, per dir-ho d'alguna manera, no té ganes de tirar-lo endavant. Trampolín neix per cobrir aquesta necessitat. Agafa els projectes que són més interessants, els hi valida el seu model de negoci i el que fa és llançar-los. O vendre'ls directament o traspassar-los directament a empreses que tinguin necessitats.
O sigui que aquí heu vist un camp superampli, no?, per intentar aprofitar tota aquesta matèria prima, que de fet ja comença, se li ha donat una primera forma, no?, amb aquests projectes, però que se li ha d'acabar de donar la sortida que podrien tenir.
Clar, i en els projectes, segons l'escola que sigui o segons l'edat que l'hagin fet, tindran un nivell més de... O sigui, estaran més fets o menys fets. Però els projectes que són bons realment, sí que nosaltres creiem que si se'ls valida una mica el model de negoci o si se'ls prepara directament per ser implementats o per ser venuts, sí que poden tenir una gran sortida. I aquest talent nosaltres considerem que pot estar desperdiciat si no hi ha algú que el pugui atrapar.
I així vosaltres què feu de... com de cercadors de projectes? De fet, el que vosaltres teniu és una plataforma online.
Sí, el que estem preparant és una plataforma online que el que farà és tots aquests projectes, quan estiguin validats, és a dir, nosaltres detectem i trobem projectes. D'aquests projectes seleccionem els que hi veiem més potencial. Aleshores, utilitzem una consultora externa perquè en validi el model de negoci. Aleshores, per una persona que té ganes d'emprendre però que no vol assumir el risc de tenir la seva pròpia idea, ell pot agafar un projecte de la nostra plataforma que hi haurà un model de negoci que estarà validat per un tercer, per una multinacional, una consultora multinacional, i sabrà que és un projecte que té una viabilitat mínima. I nosaltres, el que l'ajudem al principi, és a la implementació d'aquest projecte.
Deies que aquesta era una idea original o el projecte a partir de la Marina.
Sí.
I ens has explicat una miqueta com sorgeix la possibilitat de col·laboració,
sí,
la teva col·laboració amb el projecte. Ara, en quin moment diries tu que està Trampolín?
Nosaltres hem constituït l'empresa, que es diu Trampolín Impulsa Societat Limitada, i hem ficat el capital inicial, i ara mateix estem gestionant la plataforma web, que és una part molt important del projecte, i ara volem iniciar aquest mes els primers contactes amb universitats, amb empreses o amb ajuntaments per cercar els primers projectes.
Uh-huh. Ara esteu en el període de formació, aquesta formació,
sí,
que us dona el Youth.
El Youth, sí.
Que bàsicament per què us ha de servir a vosaltres?
Bueno, és un projecte molt, molt jove el nostre, i llavors la formació del Youth, sobretot en la validació de l'estratègia o del model de negoci, ens és molt important. Perquè el core sí que pot estar clar, que és agafar projectes i validar el model de negoci i després vendre'ls, però hi ha un ventall molt ampli de possibilitats aquí, on els vagis a buscar. Els pots anar a buscar doncs, escoles, a estudiants de batxillerat, els pots anar a buscar només en escoles de negoci, que seran d'un tipus, seran d'un altre tipus, o els pots anar a vendre a gent emprenedora, ciutadans normals emprenedors, o també pots anar a buscar empreses, que les empreses molts cops tenen necessitat, i sí que necessiten, pues, per cobrir aquesta necessitat, aquest projecte els aniria perfecte. I aquests enfocs és el que s'ha d'acabar de definir encara en el nostre projecte, i fer una formació com el Youth, que està tot bastant reglat i és molt complet, doncs sí que et dona més eines per poder decidir una mica l'enfoc del projecte, uh-huh, i tirar-ho endavant.
Heu fet una ullada per veure si hi ha plataformes, si hi ha projectes, si hi ha idees que ja s'estiguin portant a la pràctica semblants al vostre trampolín?
Bé, A Espanya, sobretot des que hi ha la crisi, sí que hi ha moltes acceleradores que el que fan és agafar projectes en estat molt inicial i els acceleren, tant com el seu nom indica, però no hem trobat cap plataforma que el que faci és agafar projectes de gent creativa que ha tingut la idea i se'ls quedi la pròpia plataforma per vendre'ls. És a dir, es dona per suposat que quan algú té una idea o un projecte el portarà endavant ell. I hi ha moltes vegades, com en el nostre cas, que ja crea els projectes, però potser per obligació o perquè ho necessita per acabar el curs, però no té la idea d'emprendre. I aquí no hem trobat cap plataforma que realment aglutini això. Uh-huh. L'únic similar que podria dir, que salvant molt les distàncies, és el programa Reempresa de la Generalitat, que el que fa és gent que ja té el seu propi projecte, per jubilació o perquè es mou en un altre país, el ven a algú altre. I els estaríem parlant de projectes que ha iniciat algú, també, i que els ven a un tercer. Però en aquest cas serien projectes ja ben definits i que porten anys de duració. No són projectes en estat d'idea, per dir-ho d'alguna manera.
I, per tant, li veieu sortida, viabilitat? O sigui, li veieu un recorregut i futur?
Recorregut i futur, sí, sí, 100%.
Sí? Molt bé, o sigui, dues bones idees o dos bons projectes en els quals hi estàs col·laborant, el de l'any passat,
sí,
i aquest. No sé si preguntar-te si ja de cara a l'any que ve tens un altre, perquè potser et tornem a convidar, no?
M'he de mirar l'edat límit per presentar-me al Youth, però em sembla que és 31 anys i jo aquest any em faig 30, o sigui, l'any que ve seria l'últim si em presentés.
Home, però encara ets a temps. Vull dir, seria la tercera i l'última vegada que podries venir, però la veritat és que veig que allà on poses l'ull, i trobes un projecte factible.
Jo en trampolín i confio 100%. I per això estic col·laborant amb la Marina.
Uh-huh. Algun punt feble del projecte? Alguna cosa que diguis amb això ens hi hem de posar i això ens ho hem de treballar bé?
Bueno, bàsicament el que puc creure que pot suposar un repte en el futur és l'equip, que necessitarem ser més persones a l'hora de validar els projectes. Sempre la part externa de subcontractada no hi ha problema, validen el model de negoci, però a mesura que estem parlant, com he dit, de 70.000, 80.000 projectes a l'any, només que n'agafem 100 o 200, validar-los i pensar la forma d'implementar-lo, no ho poden fer dues persones, necessitarem més persones. I aquest seria un repte així més directe.
Seria una bona notícia, també. Si necessiteu més gent, és perquè
Sí.
El projecte està tirant endavant.
Efectivament.
Molt bé, Andreu. Anem amb l'Alejandro. L'Alejandro ens parla avui del Infinity Net. Infinity Net, Alejandro. De què va? Què és això?
Bueno, a ver. Básicamente es poder ofrecer a nuestros clientes una tarifa real de datos ilimitados a Internet. O sea, una operadora móvil, ¿vale? Que, bueno, estamos desarrollando una tecnología que se va a implementar en la red de telecomunicaciones actual, que está subdimensionada, y con eso vamos a poder ofrecer realmente una tarifa de datos ilimitados a Internet a alta velocidad, obviamente. Por ejemplo, en estos momentos, Yoigo, que ahora estoy haciendo publicidad gratis, ofrece 25 gigas, que es una de las que más ofrece, si no es la que más actualmente. Y si nos ponemos a ver un vídeo en 4K, eso te lo consumes en 15 minutos aproximadamente. Y es la más alta del mercado. Y con todo lo que se viene en el futuro, que 5G, que en principio en 2020 está aquí, estamos hablando de una velocidad de 10 gigabit por segundo aproximadamente. ¿De qué te sirve todo eso si no tienes tú en tu móvil la capacidad real de poder aprovechar toda la tecnología, ¿no?, que viene en el futuro? Y ya es un momento que yo creo que las compañías, tal como pasó hace mucho tiempo con el ADSL y todo esto, que al final acabó siendo algo estable, pues lo mismo tiene que pasar con el teléfono móvil. Y en eso estamos trabajando nosotros.
Així, el que oferiu vosaltres en aquest projecte és tecnologia. Per no, aplicar-la... No?
No, és una... No. Vamos a hacer una teleoperadora normal, como Yoigo, como... Bueno, ojalá como Movistar, ojalá, ¿no? Salvando las distancias, obviamente. Y vamos a ofrecer a nuestros usuarios realmente una tarifa de datos ilimitados y llamadas y todo, ¿no?
O sigui que sí, sí. Se suposa que voleu sortir al mercat com si fos qualsevol altra operadora de telefonia.
Sí, una operadora, exacto. Però con el handicap y con la ventaja competitiva de nuestra propia tecnología que vamos a implementar en la infraestructura. Entonces, con eso vamos a poder realmente ofrecer lo que queremos. Porque, a ver, si las telefonías actuales, las compañías actuales lo ofrecen, tienen principalmente un problema. Tienen que poner redimensionar la infraestructura actual a nivel nacional entero, que les va a suponer un coste muy grande, o simplemente echar a sus usuarios para poder darle a los demás más capacidad. Porque lo que hacen ahora es, si tú te limitan el consumo, porque si no el canal se satura. Entonces todos no pueden navegar por el mismo canal. Entonces lo que hacen es limitarte. Y ese es un problema, claro. Y tienen que poner solución a eso.
Deixa'm que et pregunti com ho fareu vosaltres. Perquè no us resulti el mateix problema que la resta de companyies.
Bueno, son cálculos muy fáciles. A lo mejor, por ejemplo, si el canal te soporta 100 usuarios, ¿vale?, con una velocidad de 30, por decir algo, tú le puedes dar a lo mejor solamente a 3 usuarios, ¿no?, una velocidad de 30. ¿Qué es lo que hacen las compañías? Pues tengo 100 y meto a 100 con una, ¿vale? Entonces la calidad... ¿Qué pasa con Yoigo, por ejemplo? Vale, sí tienes 25 gigas, pero... Estás en un bar y resulta que quieres sacar tu móvil y no tienes cobertura nunca. ¿Por qué? Porque se está saturado. Ese es el problema real. Y eso es lo que vamos a solucionar nosotros y estamos trabajando en ello, claro.
¿Com se us acut aquesta idea? M'imagino que sou usuaris sí, no, sí. Que porteu el mòbil enganxat a la palma. De la mà tot el dia i que us trobeu amb problemes constantment perquè treballeu molt amb el mòbil.
Yo, bueno, estaba trabajando en Barcelona y claro, cogía el autobús y me ponía a ver Netflix o lo que sea ahí en el bus, ¿no? Y ya está, sin datos. Digo, buah, esto no puede ser, y a mí y a todo el mundo, ¿no? Ya me he quedado sin datos, y claro, luego viene la compañía y te sablé ahí con 4 euros o 6 euros por un giga que te dura nada menos, y dices, buah, esto no puede ser, y te quedas así pensando, digo, pero si ese es un problema enorme, pues es un negocio a la vez, ¿no? Es una oportunidad, todos los problemas son una oportunidad, depende cómo los mires. Y digo, bueno, yo soy ingeniero en telecomunicaciones, también tengo, ¿no?, conozco gente y tal del mundillo, y digo, mira, pues aquí podríamos hacer algo, ¿sabes? Y nos pusimos a investigar, hicimos lo que se llama un estado del arte, en plan, ¿no?, ver todo lo que había y tal. Luego nos dimos cuenta que realmente, claro, el mercado de la telefonía móvil mueve muchos millones. Estamos hablando de que, por ejemplo, Pepephone, una compañía que no llega ni al 1% del mercado total, más o menos, en 2014, que hay una entrevista que tenían ellos, 16 personas, de las cuales la mayoría son teleoperadoras, con 500.000 usuarios tenían, algo así, y es una OMV, que es una operadora móvil virtual, o sea, ni siquiera tiene su propia infraestructura. Ellos recompran y venden. Y facturaban con 16 personas 9 millones de euros, y de las cuales la mayoría son teleoperadoras, las que cogen el teléfono y interactúan con el cliente. O sea, estamos hablando de un negocio muy, muy escalable, porque para poder tú meter más usuarios no necesitas contratar potencialmente mucha gente. Y claro, el único problema, la barrera de entrada que tenemos ahí, son los problemas legales con los temas de las frecuencias, que eso ya entra el tema del Estado, que ha sido hasta de frecuencias y todas estas cosas. Pero bueno, todo se puede solucionar.
Pero tiempo. Si entreu teniu...
Yo creo que el problema, o sea, si es un negocio que realmente da dinero, yo creo que no va a haber ningún problema. Pienso yo, porque si usted invierte 1 millón y luego le devuelven 8, porque el negocio es rentable, pues yo creo que no tiene por qué haber problemas. Y así, bueno, no lo han hecho saber por ahí, con gente que hemos hablado.
En el vostre caso, un grup una mica més nombrós, no?
Sí, sí,
uns
sí.
Uns quants.
Sí, 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 sí.
I els perfils que teniu són...
Mira, actualmente somos un doctor en telecomunicaciones electrónicas, que es profesor de la UAB, está con nosotros. Es especialista en diseño de antenas y todo esto, ¿vale? Estoy yo, que soy ingeniero en telecomunicaciones, aunque llevo más la parte, se podría decir, del proyecto, la organización y todo esto. Luego tengo otro compañero que es ingeniero en telecomunicaciones, que trabaja precisamente él en Vodafone montando las infraestructuras.
Bueno,
sí.
Aprovechan la situación.
Y luego hay una chica de Además Derecho, ¿vale?, que está con nosotros también, que siempre dicen, pon un abogado en tu vida, ¿no? Pues mira, más encima tiene ADE, lo sabe, ¿no? Siempre hace falta. Siempre. Y luego, pues un ingeniero informático, para que lleve todo el tema de la web y todo lo que sería introducir la empresa, ¿no?, al mundo 2.0.
Como le preguntaba antes a l'Andreu, ¿en qué momento está Infinitynet?
Bueno, ya tenemos terminar de montar la web. Vamos a validar lo que sería el modelo de negocio con la web. Haremos una pequeña, lo que han enseñado en Youth precisamente, hacer Lean Startup, ¿no? Pagar una pequeña publicidad en Google AdWords y lanzar al mercado catalán, que es donde vamos a empezar, a nuestro posible target, a ver cómo nos reacciona, ¿no?, con la web y con las propuestas que vamos a hacer por ahí. Y el tema de la tecnología, estamos haciendo los cálculos para redimensionar la red que hay actualmente. O sea, estamos en la parte más matemática, se podría decir, ya del diseño.
Del negoci. Sí. La veritat és que si això supera aquesta barrera que tu comentaves abans de llicències i tot això, ho veieu molt, molt factible i molt real, no, el projecte?
Mira, sí, solamente haciendo, o sea, hicimos un número muy rápido, ¿eh? Nosotros vamos dirigidos a los millennials, precisamente, ¿no?, que son los que pasan enganchados con el móvil, y ya más en el futuro, yo creo cada vez más. O sea, yo pienso que, de hecho, en un futuro las llamadas ya no van a existir. Todo se hará por internet, de hecho, creo yo. De hecho, ya hay gente, yo conozco gente que ni siquiera utiliza las llamadas, sino para hablar con la abuela o con sus parientes más grandes. Entonces, hicimos unos cálculos rápidos aquí en Cataluña. Son aproximadamente 400.000 personas entre 25 y 29 años, que según las estadísticas son las que no están dispuestas a ahorrar dinero por sacarse sus hobbies o sus vicios. Y nosotros en verdad vamos dirigidos a los de 18 a 38, o sea, el target es ese, pero solamente de 25 a 29 en Cataluña son 400.000. Sacamos al 10% de esos 400.000 y nos daba unos ingresos de 24 millones, más o menos.
¿Necesiteu algo?
Y a lo mejor con, claro, y el personal que tú requieres para eso no es tan grande, en verdad, porque todo el tema de montar infraestructura, todo eso, hay empresas externas que obviamente se dedican a ello. O sea, tampoco es, y claro, solamente estamos hablando en Cataluña y con un 10% del mega target que hemos hecho ya de 25 a 29, que en verdad sería de 18 a 38, pero bueno, son números así muy a lo grande, ¿no? Todo luego se tiene que validar todo esto.
Sí, sí.
Y la inversión que requiere también en la infraestructura. Pero bueno, ahí estamos trabajando en todo esto.
Molt bé, doncs a veure si més endavant, d'aquí un temps, sentim a parlar ja com una realitat d'InfinityNet i també de Trampolín i de tants altres projectes que han desfilat per aquest estudi per presentar-nos el que de moment doncs, és un embrió i a partir del qual amb el treball, amb la formació que reben aquests joves, doncs acaben convertint aquesta idea inicial en una font de negoci, en la seva pròpia empresa. Moltíssimes gràcies a l'Andreu Enfedac i a l'Alejandro Esquella per haver-nos acompanyat. Heu tancat aquesta ronda d'entrevistes del Youth d'aquest any i esperem que us vagi molt bé. Gràcies i molt bon dia.
Merci.